Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
6 minuts que passen de les 11, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who wears it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
Avui, a la caravana, puja amb nosaltres una nova col·laboradora que ens alegrarà a les estones als matins dels dijous i també ens farà reflexionar i mirar una mica més enllà en el món de l'art, en el món de l'activisme i en el món del feminisme. De fet, els i les oients més fidels potser ja la coneixereu perquè va passar per aquests micròfons fa poc temps, també al programa On són les dones, i va anar tan bé que vam decidir doncs, començar una col·laboració aquí a Ràdio Estel. Estem parlant de l'artista i la comunicadora Montserrat Anguiano. Montserrat, bon dia, com estàs?
Ai, Judit, bon dia, bon dia, bon dia a tots i a totes. Estic molt bé, amb moltes ganes de començar i de donar molta, molta canya.
Ai, que bé, que bé. Per qui no et conegui, Montserrat, anem a fer 4 cèntims de la teva trajectòria. Com dèiem, la Montserrat és artista, comunicadora i pintora plàstica. És activa des del 2015. Les seves obres reivindiquen l'empoderament femení, els referents feministes i la comunitat afrodescendent. A més, també treballa el mural o la tècnica del body painting, que, com diu el seu nom, consisteix doncs, a pintar la pell de les persones. Les seves obres s'han exposat a galeries i centres culturals de tot Catalunya i de la resta d'Espanya i a més també ha exposat a Guinea Equatorial, la seva terra d'origen, i fins i tot a Nova York. Una artistassa, no sé si em deixo alguna cosa, Montserrat, si ho he dit tot.
No, Judit, bon resum, bon resum. No, però ara a les xarxes estem donant molta canya també amb uns vídeos contra el racisme i, com sempre, amb el meu art. I em podeu trobar, faig públic, endavant, a l'Instagram, a @MontserratAnguiano.
Molt bé, doncs busqueu-la perquè val molt la pena. De veritat, els teus vídeos són molt interessants i també molt divertits perquè sempre ho tractes, aquest tema, doncs, amb molta ironia i amb una mica d'humor, que a vegades també fa falta això, eh? En fi, avui amb la Montserrat estrenem doncs, aquesta secció, un espai on desmuntarem i criticarem diversos aspectes que no ens agraden de la societat: l'apropiació cultural, microracismes, l'odi a les xarxes, la banalització de l'amor. Llavors, al llarg dels pròxims episodis que fem, et podrem doncs, sentir amb tot això i molt més, no?
Exacte, guapa. Posarem sobre la taula temes que ens preocupen a tots i a totes, Judit. Però direm les coses com les hem de dir, de manera contundent i reivindicativa, perquè jo sóc així, i perquè entre tots i totes hem de ser conscients de molts dels problemes al que ens enfrontem, no?
Exacte, doncs no perdem més el temps, comencem amb Montserrat Destroyer. Aquest és el nom que has posat per aquesta secció. Avui arrencarem amb un tema que et toca de prop a tu com a artista i d'altres dones que també es dediquen al sector artístic. Parlarem del paper de la dona en el món de l'art, un tema molt interessant.
És molt interessant, però no s'ha de confondre amb la representació de la dona en l'art, eh? En quadres, pintors, escultures. D'això ja en podem parlar un altre dia.
Sí.
Avui he volgut estrenar-me aquí, a Ràdio Estel, amb una reivindicació a les dones artistes que ens dediquem a aquest sector tan bonic, tan inspirador i tan necessari, però que és molt difícil, Judit. A vegades ja és complicat sobreviure aquesta professió en aquest estil de vida. Imagina't si ets dona i amb tot això que implica. I ja no te cuento si ets dona i afrodescendent com jo. Vull dir, tenim totes les papaletes. Avui parlarem de la famosa quota. Malauradament, en ple 2024 encara hem de córrer més que un home per intentar destacar. I no és per falta de talent, és per falta d'oportunitats i evidentment per unes desigualtats que fa temps que se'ns agreugen. La representació de les dones al món de l'art ha estat històricament limitada per múltiples factors socials, culturals i econòmics. Sempre és el mateix. Aquest conflicte es pot ampliar també als col·lectius i grups socials que, per sigui per raça, el que t'havia dit, sí, orientació sexual o país de naixement, ens podem trobar en moltes situacions en les que hi ha una clara discriminació.
I si parlem d'art, també aquesta representació que deies, no?, de tots els sexes, les cultures, tots els col·lectius, al final enriqueix la forma en la qual es crea l'art, en la qual també consumim nosaltres l'art, en com veiem l'art, no?
Exacte. com més veus i més persones diverses agafem els nostres pinzells, més diversitat i més pluralitat a l'expressió artística hi haurà, i això ens enriquirà tots, clar. El problema és que ara mateix, en molts casos, les dones només som un percentatge, un número per cada bé, per representació, per quota, o que dèiem, no? Per obligació, diguem-ne com vulguem. Aquesta diferència entre gèneres és lamentable i no és justa envers els milers de dones, artistes i creadores amb un talent infinit que només demanen una oportunitat. I aquesta ínfima representació de les dones en l'art és una xacra que cal erradicar. I això, com et deia abans, Judit, sense parlar de la raça, perquè si parlo de mi mateixa com a dona i artista afrodescendent, he vist de primera mà els conflictes i les poques oportunitats que ens enfrontem les persones pel nostre color de pell. I això, a dia, com torno a repetir, a 2024 me'n sembla que és una vergonya. I em poso sèria i m'enfado. Estic enfadada. Estic enfadada. Per això es diu Montserrat Destroyer, perquè m'ho penso carregar tot. Vamos, o sigui, no, en sèrio. Vull dir, anem a liar-la. Ja està. I a més, gràcies també per donar-me aquest espai, Judit, perquè és molt important que diguem, o sigui, que siguem nosaltres mateixes les que parlem per nosaltres, no que parli una altra persona. O sigui, jo com a dona afrodescendent agraeixo aquest espai perquè així em puc queixar.
Clar que sí.
I puc reivindicar el que...
Perquè tu, ara que ho explicaves, no sé, podries explicar alguna anècdota en algun moment en el qual això no t'hagis vist prou representat o per exemple, no se t'hagi inclòs algun d'aquests contextos?
Totalment. Només et dic una cosa. O sigui, tampoc no... Jo, sincerament, he tingut oportunitats i estic agraïda. Però quan vaig a un evento, per exemple, d'art, sobretot... Hosti, sempre sóc l'única negra, l'única persona negra, i això en la societat que tenim avui en dia no ho entenc.
Creus que està millorant, però, la situació? O sigui, s'està capgirant una mica doncs, tot aquest context? Hi ha més reivindicació?
Jo penso que sí, mira, però t'ho dic així, eh? O sigui, penso que sí. Cada vegada estem millor. Perquè el que et dic, que estem lluitant totes i no ens callem. I diem les coses tal qual. I ara s'estan descobrint moltes coses que no sabíem i que estaven com... Saps? O sigui, jo crec que les dones estem alçant la veu i estem dient que prou i estem demanant el nostre lloc i això és una realitat avui en dia. I coi, o sigui, jo crec que ho estem fent molt bé i que està tot molt canviat.
A veure, abans d'explicar una mica com hem arribat a aquesta situació, també és important doncs, entendre una mica el context històric d'on venim. Al llarg dels segles, doncs, moltes dones han estat invisibilitzades, infravalorades, en comparació doncs, amb els seus homòlegs masculins, no? Com dèiem ara, Montserrat.
Ai, sí, nena.
Fas un sospir?
No, és que estic així. Sí, tota la raó, però... Mira... Vaig a posar la gent una miqueta en context històric, vale? Que no s'ho faci pesat, eh? És molt interessant, sisplau. Tothom atenció. Des de l'època mitjaval, al Renaixement, fins a l'actualitat, les dones han estat creadores en molts camps artístics. Malgrat que les seves obres han estat ignorades o se'ls ha ocultat en un segon pla, moltes d'elles han hagut d'enfrontar-se a nombroses barreres i han hagut de defensar amb dents i ungles les seves creacions. Ara poso exemples.
A veure.
Però és que flipeu una cosa. Imagineu que una dona, per tenir veu i vot, que no el tenia, havia de fer-se passar tenint un pseudònim amb masculí.
Això passava molt, sí.
Això
sí.
Passava. I inclús... Avui en dia no estem fent això. Home, hi ha gent que es posa pseudònims, però és per un altre tema.
Sí, exacte. No per...
No per obligació i necessitat. Llavors, mira, us poso exemples de donasses. Artemisia Gentileschi. No sé si ho he dit bé. Potser molta gent no li soni, però va ser una pintora italiana del segle XVII, autora de Judit i Holofernes, o Judit amb la seva sirventa. Això és, bueno, és brutal. Però la meitat de coneguda que els seus homes coetanis com Caravaggio o Galileo Galilei. Comencem a reflexionar. Per què? Si ets dona, no tens la mateixa... Hi ha una, ara us portaré una que m'encanta, que m'he llegit el llibre, però ara no ve. Mira, bueno, sí, la puc dir. Maruja Mallo.
Uh-huh.
Vale? Maruja Mallo era una pintora gallega surrealista, contemporània i amiga de Lorca Salvador Dalí.
Ah, mira.
Aquesta dona, vale? És que m'encanta. Jo m'he llegit el llibre de la seva vida. Anava, o sigui, eren una colla, anaven al Gorka, Buñuels, Dalí... Imagina't pertany a aquesta tru, que a mi m'encantaria.
Bé t'ho devies passar, suposo.
Buah, el llibre brutal. I això, però ella no... Va passar com es diu així?
Desapercebuda, no?
Desapercebuda, quan feia el mateix que els seus companys, però clar, ja està, és mujer, ja estem amb el mateix de sempre. Després tenim més. La pintora catalana modernista Lluïsa Vidal. Otra contemporània d'uns grandes, del Ramon Casas o el Rossinyol, Santiago Rossinyol. I també ha estat infravalorada. I aquesta dona, Gwendolyn Brooks, mira, aquesta em toca a mi de prop, poetessa afroamericana, guanyadora del Premi Pulitzer als 50, 1950, primera afroamericana en guanyar aquest premi. I mai no ha rebut tanta atenció, tot dedicar-s'hi tota la vida.
Uh-huh.
Això és trist. I, bueno, hi ha moltes coses a dir. Tampoc no us vull estar donant tampoc molt tot info i tal així.
Que, de fet, d'autores, d'autores antites n'hi ha moltíssimes, però d'autors, d'autores de literatura, de polítiques també, vull dir que això ha passat a tots els àmbits, no?
Sí.
Vull dir, no només es troba en aquest àmbit de l'art, tot i que, sobretot, vull dir, aquí està molt, molt, molt present aquesta mancança.
Totalment. I, bueno, ho quedé... No és el mateix, no és un dels pseudònims, però també podem parlar del pitjor que et pot passar com a dona, que algú s'atribueixi l'autoria de les teves obres.
És veritat, això també ha passat molt.
És heavy. I ara parlarem d'una pel·li que m'agrada molt. I això és molt fort, que un home utilitzant la seva situació de poder s'atribueix la teva obra, encara és horrible. Llavors, ja tenim... li va passar a Schumann, Clara Schumann, compositora i pianista extraordinària del segle XIX, i moltes de les seves obres van ser atribuïdes al seu marit. És que tenen tela. Malgrat això, va aconseguir tenir carrera pròpia. I ara aquesta, que a tothom li sonarà, encara que potser el nom no tant, Margaret Keane, pintora coneguda per seus retrats de nens i noies amb ulls grans, ara anem per aquí, que el seu marit, Walker Keane, però venia les seves pintures en el seu nom. Finalment va aconseguir, a través de la justícia, que li reconegués la seva obra. A algú li sona aquesta història? Aquesta història va ser Tim Burton, la va portar al cine amb Big Eyes. I és de no fa massa, aquesta pel·lícula. Amb Amy Adams...
Doncs, mira, jo no l'he vista, però me l'apunto.
És brutal.
Retrata la història d'aquesta dona d'aquesta que explicaves,
dona, Margaret...
Sí, sí, sí. De la Margaret Keane.
Molt interessant. A mi em va encantar. I a més, els quadres són boníssims, tot em va agradar molt. I, bueno, això. No cal dir més. He dit les que per mi són... Més top per mi, i sobretot això, no? Una anècdota que el Tim Burton volgués fer una pel·lícula sobre aquest tema.
Doncs després d'aquesta retrospectiva avancem una miqueta més cap a l'actualitat. Però imagineu-vos, estimats i estimades oients, si anem un cap de setmana a visitar museus a qualsevol punt del país o de l'estat, cada cop podem veure més presència femenina a les parets, però igualment continua sent molt poca. És insuficient el que s'està fent en els museus i a tots els centres culturals, i encara es poden veure doncs, moltíssimes desigualtats de gènere, no?, en aquest àmbit.
Sí, tot i que sembla que hi ha un compromís per la igualtat de gènere a molts museus, com tu dius, jo torno a estar enfadada. Les dades diuen que estem... És que em posa molt nerviosa. Les dades diuen que estem molt lluny d'aconseguir-ho. De fet, jo aquests últims anys... aquests últims dies, que anys també, he estat recopilant estadístiques dels últims anys.
A veure...
També vull dir, cal dir que hi ha poquíssimes dates, eh? Per tant, això és un aproximat, no és... Us porto les més significatives. Atenció, sisplau. Bueno, primer de tot destacar que les obres firmades per dones no superen el 20% de la majoria d'institucions i museus.
És molt poc,
és
això.
És molt poc, exacte.
20% d'obres firmades per dones, eh?
Sí. Sí, sí, sí.
A tots els museus i institucions del país d'Espanya.
Del país d'Espanya i de tot. Ara estem parlant d'aquí, però això és a tot arreu. I és una vergonya. Mira, segons el diari El País, el Museu del Prado va inaugurar el 2016 la primera exposició individual d'una dona, Clara Peters. En 197 anys era la primera. És molt dur. En el MNAC, el Museu Nacional d'Arts de Catalunya, sí, ens toca aquí a casa, gairebé al mateix temps va inaugurar una exposició de la pintora modernista Lluïsa Vidal, que n'hem parlat abans, de la Lluïsa Vidal.
Sí, sí, sí.
Per primer cop, una dona. Segons El País, també el 21 o 2021, el Guggenheim de Bilbao estava al capdavant de la representació femenina en els seus museus amb 16 de les 75 obres que tenia exposades. Només el 21% eren obres creades per dones. El Reina Sofia tenen un 14% i el Prado és per flipar.
0,08%, és poquíssim.
És que no arriba ni a l'1.
És molt poc.
No, no, en sèrio, o sigui, hem de fer... I ja et dic, s'està fent, eh? Ho parlàvem abans, jo he dit. Sí que s'està fent.
Uau, però és que és menys de l'1% d'obres del Museu del Prado, firmades per dones. Són molt poques.
Sí, i si ens fixem en les fires d'art, contemporànies, evidentment, només un de cada quatre artistes que es posen són dones. Anem bé, eh? Anem bé. I també Arco. Us estic dient com coses molt representatives en el món de l'art. Són fires, i són museus, són institucions que són importants. Per això vaig dient, o sigui, jo crec que la gent ha de conèixer aquestes dades. A Arco Madrid, 2017, vale? Arco, fira, art, Madrid. Només un 25% de les artistes eren dones i el 5% eren espanyoles. I tot això, el 70% dels estudiants en les carreres de Belles Arts a tot Espanya, és veritat, jo quan vaig estar a Belles Arts, són dones. Ara m'acabo d'anar a compte del que acabo de dir. És que és veritat. Jo quan estudiava, bueno, qualsevol carrera, jo crec que hi ha més dones estudiant.
Sí, en general, que... Però després les que arriben a situacions més de poder, no? Són els homes. Vull dir, és el conegut sostre de vidre.
Sí, bueno. Llavors, veient el panorama, sembla que el Museu del Prado i els altres museus tenen l'objectiu de mostrar artistes oblidades de la seva època i donar-los el paper que es mereixen i alhora formar a les futures generacions perquè tinguin una cultura més paritària. I si traduïm tots aquests dades, podem afirmar que encara no es respecta l'article 26 de la Llei d'Igualtat. Em poso molt tècnica, però és que és veritat. És promoure la igualtat real i efectiva entre les dones i els homes. En aquest cas, dintre del sector artístic i cultural. Bueno. Aquestes desigualtats... és que vaig pensant i vaig dient, i és com... públic, sisplau, oients, ens adonem el greu que és el que està passant. Anem a fer alguna cosa per canviar-ho, no?
Llavors, en el teu cas, Montserrat, quins han sigut doncs, els moments o situacions de la teva vida professional que consideris doncs, més injustos o que ha sigut més complicat per tu doncs, entrar en aquestes esferes artístiques?
Clar, a veure, també et dic una cosa, Judit. Això és molt subtil, eh? O sigui, aquí i a més a Catalunya és tot molt subtil. No és que et diguin, tu, noia negra, no exposes. No, no... A veure, jo, gràcies a Déu, he tingut visibilitat, invisibilitat, tot bé. Ja hem dit, jo no em penso queixar de mi. Sóc una dona privilegiada i afortunada. Però, bueno, notes... A mi m'és més difícil accedir a exposar certs puestos, que no sigui per una quota, també, ho que dèiem, no? Com a dona, negra, sí. És que és molt complicat. O sigui, vull dir, és un tema complicat i peliagudo. Peliagudo. Invento les paraules. És un tema complicat. I jo, pues, és això, és algo més subtil, també ho vull dir així. No et permeten, com, no pots exposar un lloc, però no t'ho diuen, és el que et dic, no t'ho diuen no pots entrar aquí, no pots fer, però no et criden, no et deixen, no tal.
Clar, és una cosa que es nota, doncs, el dia a dia, no?, la quotidianitat.
Exacte.
Doncs després de veure tots aquests conflictes que viuen les dones en el món de l'art, és cert que solucions hi ha, però sense la voluntat de les altes esferes i un petit esforç a totes les persones que consumim art, no serà possible, no, Montserrat?
No, mira, de fet, a la història hi ha hagut molts moviments feministes que han capgirat la situació del món artístic amb la seva influència. Als anys 80, en el MoMA, el Museu d'Art Modern de Nova York va fer una exposició dels 200 artistes més importants del moment, i només van comptar amb la presència de 13 dones. Hi ha unes dones que van fer molt, vale? Allà, que es deien Guerrilla Girls.
Ah, sí, les Guerrilla Girls. Que portaven els monos com a cap.
Brutal. I saber que hi ha dones que estan fent, no? Tot això és molt guai. I això, és que, mira, sí,
no sé.
No, aquest grup de dones, en sèrio. Aquest grup de dones va ser molt important per reivindicar el nostre paper en aquest sector. De fet, vam penjar cartells, estem parlant de les Guerrilla, als edificis, als autobusos, a les revistes de Nova York, també van fer diverses statements i van ser unes pioneres. Un dels cartells més coneguts va ser un que explicava que només el 4% de les artistes del Metropolitan Museum eren dones, però el 76% de les persones despullades en quadres eren dones. Això era el que no volien no confondre. O sigui, tu si vas a un museu i mires museu, galeria o que sigui, moltes dels retrats que es fan són femenins. Mm-hmm. A la història de l'art, els retrats que tenim normalment són de dones, també. Vull dir, jo crec que hauria de ser igualitari. O sigui, representes una dona, per què una dona no pot pintar i tenir un lloc en un museu, no?
Clar, sí, sí. Doncs, i llavors, com a les xarxes socials, per exemple, també es pot fer molt de ressò, no?, d'aquesta problemàtica.
Sí, mira, gràcies a les xarxes socials, com tu dius, Judit, les artistes també tenim una plataforma on poder exposar el nostre art amb només un clic al telèfon i poder arribar a qualsevol lloc del planeta. Jo, per exemple, en menys d'un any, gràcies al Carles, he pujat gairebé 13.000 seguidors a les xarxes amb vídeos parlant contra el racisme, explicant els meus esdeveniments o mostrant el meu art. És un gran progrés. Vull dir, sí que hi ha moltes dones que estan fent coses molt guais. Jo vull dir... Ai, la veu... Mare. Vull dir que hi ha molta gent, moltes dones, que tenen mogollon de seguidors i repercussió, i estem parlant de la dona. I parlen de la dona, i donen l'espai a la dona, i fan entrevistes, i fan podcasts, com el teu, Judit. O sigui, per visibilitzar aquestes dones, que de vegades no ens han deixat tenir la veu, no? Però vull dir... s'està fent bé. Uh-huh. Jo, és la meva opinió.
I tu des del teu art també, doncs, toques una mica totes aquestes branques, no?
Totalment.
Doncs Montserrat Anguiano, artista i activista, moltíssimes gràcies per venir aquí a la caravana a On són les dones i portar-nos, doncs, aquesta píndola de secció sobre l'art, sobre les dones, sobre la representació de les dones i sobre l'art que fan les dones. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Judit.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Aquest estiu compartim històries. Grec, Festival de Barcelona.
Minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, del 26 de juny al 4 d'agost tenim una cita imprescindible a la ciutat de Barcelona amb el Festival Grec. Un festival que, com sabeu, aquest any s'escampa per una cinquantena d'espais de Barcelona amb 81 espectacles i més de 50 activitats paral·leles. I és que aquesta 48a edició tancarà l'etapa de Francesc Casadesús com a director. Una edició molt especial que ha plantejat refermar valors buscant l'essència del festival i de les arts escèniques. Una edició que celebra el talent de Barcelona i les aliances artístiques que ha teixit el director al llarg dels anys. De fet, artistes fortament lligats als festivals dels darrers anys, com Sílvia Pérez Cruz, La Baronal, La Brutal, De Goll de Gom o Baró de Bel, passaran per l'edició d'enguany subratllant la importància de la marca Barcelona i també la importància de les arts escèniques. I això se li sumaran artistes de casa nostra que no hi han participat mai i altres propostes fins i tot imprescindibles de l'escena internacional. Avui en volem parlar de tot plegat a la caravana amb Cesc Casadesús, director del festival que porta el capdavant del projecte des del 2017. Francesc Casadesús, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser
bon
nosaltres.
Bon dia.
Mira, precisament, agafo aquesta... Li agafo la paraula a Pau Bellver, que canta Això nostre acaba aquí. Saps que això teu acaba aquí.
Acaba aquí, però continua, no? La ciutat segueix viva, la ciutat segueix plena de creadors, hi ha un relleu al festival i és un festival de ciutat que seguirà endavant, espero que per molts anys més.
Te l'agafes diferent, aquest festival?
Home, tinc moltes ganes de passar-m'ho bé, eh? No ve de pensar en l'any que ve, ja és un relax, però tot i així s'ha de fer bé, l'hem de disfrutar i, si pot ser, farem una festa al final.
Sí, com sigui, dius que és la teva edició més personal. Per què?
Més personal perquè en la meva tasca com a programador moltes vegades doncs escoltes, intentes fer un programa equilibrat... I hi ha un any que dius, escolta, aquest any he de fer el que penso que s'ha de fer. Una mica, no diré que obviant altres coses, però sí prenent algunes decisions més personals per intuïció, per artistes en els que creus, o per projectes que també m'han acompanyat al llarg dels anys i que ara floreixen. Llavors penso que és bonic en aquest sentit també. Per tot director, poder fer un tancament és un privilegi.
Tinc la sensació, Fras, és que durant els anys el Grec ha passat de ser un festival de pur teatre a ser un festival d'arts escèniques. Això s'ha anat transformant així?
Hauríem de repassar la història del festival, perquè, per exemple, si vas uns quants anys enrere, al Grec hi havia molta música, al poble espanyol es feien grans concerts. A partir del moment en què a Barcelona ja hi ha molts festivals de música a l'estiu, potser el Grec deixa de fer aquests grans concerts internacionals, perquè ja ho estan fent altres festivals, passa a ser un festival potser també més de teatre, però, de fet, el Grec es va inaugurar amb hores de rock en el teatre grec, i es va inaugurar també amb una acció per part d'associació d'actors i directors. Per tant, està lligat dedicat al teatre, sí, a les escèniques, però en el seu origen, el col·lectiu d'artistes que van ocupar el Teatre Grec el 76 eren de totes les disciplines, ja.
Sí, com sigui, un dels grans objectius del Grec en els darrers anys, com a mínim, ha estat el de ser internacional i, al mateix temps, impulsar el teatre, la dansa, el circ que es fa a la ciutat de Barcelona. Creus que per fi heu aconseguit aquest balanç?
Bé, la missió està en l'ADN del festival, per tant, és un festival que respon a les inquietuds, necessitats del sector dels artistes locals, sobretot de les arts escèniques, però penso que Barcelona necessita un gran festival internacional, si no, estaríem sempre donant voltes a nosaltres mateixos. Llavors, la programació internacional que fa és t'aporta aire, t'aporta noves idees, renova el panorama, inspira... Penso que poder complir amb les dues tasques és essencial en una ciutat que hi hagi les dues coses.
A més, aquest any, a l'Espai del Teatre Grec es reserven exclusiva a representants de l'escena barcelonina i l'escena catalana, amb artistes i companyies fortament lligats als festivals dels darrers anys. Estem parlant de Sílvia Pérez Cruz, estem parlant de La Baronal, de La Brutal, de Goll de Gom, del Baró d'Ebel, entre d'altres. Per què aquesta decisió?
Bueno, hem dit que era un festival personal, oi? O sigui que... Potser no hauré de donar explicacions, però això m'estalvia explicar coses, però sí que és veritat, són artistes en els que crec. I era un repte, és allò que comença, dius, serà possible? Ho podrem fer? Ens en sortirem? Perquè són moltes butaques, és un mes de programació, 2.000 butaques cada dia.
És enorme.
Llavors dius, potser no ho aconseguirem, però vas posant les peces a sobre la taula i dius, ostres, aquest fa això, aquest fa allò, aquest estrena, aquest no hi ha estat mai. I al final dius, ah, doncs sí, ens surt, no? I pensava que era un bonic tancament d'etapa, malgrat que hi ha molt programa internacional també a la ciutat.
De seguida en parlarem, però de fet molts dels espectacles, la majoria autòctons, ja tenen entrades exaurides.
Ostres, sembla una mica sorpresos aquest any.
Sí,
un èxit impressionant, molt. En particular el Teatre Grec, que evidentment té la cosa aquella d'anar al Teatre Grec a l'estiu i com tothom hi ha d'anar com a mínim una vegada, però enguany el programa ha agradat, estem molt, molt contents de la resposta del públic.
Qui inaugurarà el Festival Grec aquest any tornarà a ser Sílvia Pérez Cruz amb tres nits de música, 26, 27, 28 de juny, que són tota una oda a l'amistat envoltada d'altres artistes amb els que ha teixit aliances al llarg de la seva carrera. Deixa'm preguntar-te, Francesc, com ha sorgit aquesta complicitat amb Sílvia Pérez Cruz.
Bé, no cal dir que la Sílvia és una gran artista i que, d'alguna forma, jo sempre he intentat fidelitzar amb el festival noms, no? Llavors la Sílvia ha anat venint amb diferents projectes. Un dia li vaig dir, Sílvia, m'agradaria que fossis com una mena d'associada al festival, ets una gran artista, però quan tinguis alguna cosa boja que no puguis fer, vine i m'ho dius, no? Llavors, quan alguna cosa que no puguis fer en altres festivals, un projecte més personal, i així ho hem fet durant diverses edicions. Ha vingut en projectes diferents, amb el Marco Mezquida, va venir l'any passat amb Maria Gadul i en Herrero. Llavors, com projectes singulars que ella tenia ganes de fer com a artista, i enguany, bé, hem anat una miqueta més enllà, perquè és com una mena d'artista associada al festival d'aquest any, és com una mica de comissària on hi ha diversos projectes, potser també perquè, com deia, hi ha molts festivals de música i amb la música hem de portar projectes singulars, i la Sílvia doncs farà aquests concerts al Teatre Grec, que són concerts únics, als quals ella convida artistes, a músics, que ha fet projectes, és molt generosa la Sílvia, viatja pel món i fa moltes participacions, i era el moment que ella pogués tornar aquesta invitació, i al mateix temps ha, diguem, comissariat, doncs ha ajudat a triar altres projectes que passen en altres llocs de la ciutat, com una mena d'artista associada d'enguany especial, no?
A més, hi haurà artistes que hi participen per primera vegada, ho deien Pau Vallvé, Antònia Font, Rita Payés, d'altres com el Pol Petit, o un concert que reivindica la Barcelona mestissa. Aquest em fa especial il·lusió, amb una producció del taller de músics i 3C, amb Alice, Anna Ferrer, Dani Macaco, Caral Laoz, Nakani Ganté, Kiki Morente o Momi Maiga, entre molts d'altres. D'on sorgeix aquesta proposta del taller de músics i 3C?
Una mica de la idea de fer projectes especials i repetibles. Aquesta és una mica el que deia la singularitat de la nostra programació de música, a part d'artistes que no hagin tocat el Grec.
I aquest ho és, eh?
Aquest ho és, sí, aquest ho és. Perquè una mica dèiem artistes catalans, ja, però què vol dir artista català avui en dia? Llavors, hi ha molts artistes que tenen potser arrels en altres cultures, però que viuen a Barcelona, que són catalans, i va dir, per què no ensenyem tota aquesta Barcelona mestissa, tota aquesta Barcelona que s'enriqueix amb les aportacions de gent que té també coneixement d'altres cultures. Llavors vam començar a fer aquest diàleg, de fet, amb la gent de 3C, amb el Pol, s'hi va sumar el taller de músics per la part d'això de tenir una base musical més o menys coherent, i llavors hem anat afegint convidats que tenien, doncs, aquests orígens. Momi Mai, que potser Nakanikan té una arrel més africana, també volíem que hi fos la persona, diguem-li, el so mestís, que dèiem, de Barcelona, el flamenc... Llavors tot això seria... Quin és el so de Barcelona avui? Com sona Barcelona avui a partir d'aquestes cultures que ja viuen entre nosaltres, no? I a partir d'aquesta idea hem construït aquest concert que serà únic i especial.
Deia, de seguida parlem de teatre pur i dur, però realment el festival acabarà aterrant durant un mes per tot Barcelona, perquè això no és nou, eh? Però a part dels espectacles també plantegeu activitats, espais com el MNAC, el MACBA, la Fundació Miró...
Sí, això forma part també una mica de la meva idea. Jo tinc... amor, coneixement també del món de les arts visuals, i veus que una de les tendències importants de la creació contemporània actual és dialogar amb la part instal·lativa, amb la part més museística. Llavors aquí hem anat teixint a poc a poc complicitats amb els museus de la ciutat i ens hem anat aventurant cada vegada una miqueta més lluny, no? Llavors amb els directors d'aquests museus sempre hem buscat algun projecte una mica diferent, que tingués un punt escènic, que tingués un punt de trencar la qüestió expositiva. Llavors cada any busquem projectes singulars i bé, ha anat creixent. Primer en aquestes propostes que serien més... diem-li escèniques en un dia i una hora, i després també propostes més experimentals, com tot el cicle que li diem Creació i Museus, que fem amb les Fàbriques de Creació de Barcelona, que és un cicle gratuït en el qual un creador d'una de les fàbriques dialoga amb un dels museus i fa una petita experimentació, un projecte a partir de les col·leccions.
Que ningú se m'espanti, però podríem dir Francesc Casadesús 2017-2023. Això són 7 anys. Amb quina sensació marxes, Francesc?
Bueno, em queda fer un festival, eh? No em feu fora, perquè encara queda el 24. Sembla que encara hi ha molta feina. Però sí...
No et vull fer fora, eh?
No, escolta'm, jo encara em queda un mes de feina i espero poder acabar el 24, que sí, aquesta xifra rodona, aquest 8. Bé, marxo amb la sensació d'aprenentatge, de tenir el luxe, el privilegi d'estar en una ciutat meravellosa, amb uns artistes fantàstics, i d'haver teixit unes complicitats excepcionals també amb els diferents espais, perquè realment fos un festival de la ciutat, que reflexi el que és la ciutat, el que passa durant l'any, i que sigui aquest moment vèrtex, aquest moment de florir tot el que s'està coent durant l'hivern a Barcelona, no?
Has parlat amb Letizia Martín?
Sí, ahir mateix vam estar tot el vespre junts, sí.
Quin consell donaries a Letizia Martín per portar, per dirigir?
Pobre, està atabalada perquè li han donat tants de consells. Li estic explicant les bombes, compta amb això, compta amb allò, compta amb això. I li estic també passant algunes floretes, algunes coses que tenia allà, i ella està ja veient, decidint. És una persona intel·ligent, entusiasta, coneixedora del sector teatral, és una consumidora habitual d'espectacles. Jo li he dit que sigui ella mateixa, que faci el festival que ella cregui que ha de fer, que no tingui por, i que estarà al costat per qualsevol cosa que necessiti.
Segona directora, després de Marta Tadjiko, va ser del 86 al 87.
Tercera, perquè també hi va haver l'Helena Posa, que l'Helena Posa va estar-hi 8 anys de directora.
És veritat. Calen més dones al món del teatre, dirigint el món del teatre?
Si parlem de directores, aquesta és una tasca que tots ens hem compromès a fer, i aquí, evidentment, jo em poso també aquesta tasca, me l'ha imposada fa anys, i també sé que els altres equipaments ho estan fent a poc. És una feina col·lectiva, perquè no es trenca aquest sostre en 2 dies, i a poc ho anem aconseguint. També des del punt de vista de programació també me l'he imposada, i enguany al Teatre Lliure pràcticament totes les direccions són femenines, per tant crec que sí, que ho estem aconseguint. I de cara a les direccions d'equipaments, evidentment jo hi estic a favor, no podria ser d'altra manera. Moltes vegades les dones hi són, eh? Passa que a vegades és aquest segon nivell, moltes vegades estan o en gerències més invisibles. Jo crec que les dones hi són, el que les hem de fer és visibles, donar responsabilitat i que prenguin decisions, que és el que toca com a tota la societat, no només a la cultura, sinó en general a tota la societat, empreses, polítiques, crec que sí que ens calen més dones.
Et cal finalitzar aquest festival 2024, eh? Però, Francesc, després què?
Després a seguir treballant, si puc, per la cultura. És la meva... Bueno, tot aquest coneixement m'agradaria que pogués servir encara per la ciutat de Barcelona.
Valorem prou la cultura al nostre país? Tu pregunto, perquè també a Barcelona es fan altres grans festivals, altres grans esdeveniments. Estic parlant de festivals com el... Mira, em parlaves de festivals de música i fa molt poc que hem tingut el Primavera Sound, ara vindrà el Son... Són festivals molt grans, dels quals se'n parla moltíssim. Però en el context del teatre, jo crec que, tot i el Festival Grec ser un dels grans festivals internacionals que tenim a nivell mundial i que es fa a casa nostra, no se'n parla prou. Tu tens aquesta sensació?
Bueno, jo tinc la sensació que vosaltres, els mitjans de comunicació, no teniu prou espai per la cultura. No és culpa teva, però sí que és veritat que cal més periodisme cultural, cal més espai per la cultura, cal menys esports.
T'has dit en un programa que cada dia té una entrevista cultural, eh?
Però t'ho dic perquè ho saps i perquè vosaltres, si el que us costa mantenir això, sí. I que el que dic és que caldria més i caldria que estessin en més llocs i quan més millor, i reivindico el periodisme cultural i els periodistes que esteu fent aquesta feina. Per tant, jo crec que sí, tots hi guanyem. Guanyaríem, penso.
Em parlaves de la plana internacional d'un festival com el Festival Grec 2024. Què tindrem en plana internacional?
Ostres, aquí sí que una mica quan has de triar una programació sempre, evidentment, jo ho miro també amb certa retrospectiva, de dir, ostres, què és el que no he fet que faltaria o què és el que hi ha, què està passant al món. Molta part de la meva feina és observar, mirar, viatjar, conèixer, parlar amb altres directors. I enguany sentia que, així com l'any passat vam dedicar un focus important al circ, que era un art poc conegut a la nostra ciutat i vam portar molt circ internacional, enguany l'esforç, diguéssim, les garrofes, ho he posat tot en el teatre internacional. Em semblava que era un moment... molt important de portar grans produccions internacionals, que d'alguna forma també m'ho permetia, el fet de portar més catalans al Grec, permetia també fer més teatre internacional a la ciutat, i estic molt content de la promoció de teatre que tindrem aquest any. Espero que la gent reaccioni, perquè a vegades fa una miqueta més de por el teatre internacional, perquè tenim pocs referents, són artistes poc coneguts, però enguany, sisplau, no us perdeu, perquè és excepcional, és molt bona la programació.
Precisament m'agrada molt el que ens estàs dient, Francesc, perquè precisament quan parlem de cultura al país, solem parlar de cultura pròpia, evidentment, i deixem estar la cultura internacional. Què ens ha de portar la cultura internacional?
Ens ha de portar noves idees, ens ha de portar també noves inspiracions i ens ha de portar també algunes reflexions que s'estan fent en altres llocs, en altres països, per part d'altres artistes, que ens ajudin a pensar el nostre país i a pensar-nos a nosaltres mateixos. Moltes vegades, quan convides una companyia, intentes també convidar propostes que serien singulars, que potser et descol·loquen una mica, et col·loquen en un altre lloc, o responen a urgències que són més fortes en altres països, però que aquí també ens poden inspirar, ajudar a entendre el món millor o, com a mínim, a posar-nos les preguntes adequades. Per tant, una mica aquesta és la idea. Quan convides a artistes, busca projectes singulars que inspirin i que renovin el panorama d'aquí, no?
Soc conscient, Francesc, que igual que et preguntava en plana internacional, ara ho faré en plana nacional, però, esclar, teniu més de 80 propostes culturals a oferir-nos al Festival Grec del 2024, però vaja, en plana cultural del país, què tindrem a nivell destacat?
Hi ha dos nivells, per mi. Una seria el que forma part de la part més festival, més grec festival, que aquí clarament la nostra aposta és pels llenguatges contemporanis, allò que pot fer un festival i que difícilment veus en temporada, per tant, artistes singulars. Moltes vegades triem artistes que sí que tenen un peu a fora o que també ens representen més enllà i que tenen poca visibilitat. Per tant, hi ha l'aposta pels creadors d'aquí, contemporanis, que potser no poden estar en una explotació llarga, però que s'han de veure i recolzar. I d'altra banda, a nivell de clau local, per mi també és molt important impulsar projectes que puguin tenir una vida més llarga. O sigui, fer coproduccions en tot l'apartat que li diem Grec Ciutat, que tinguin una explotació més llarga, que potser són recolzament a direccions o autories, i que siguin un impuls a vegades de la temporada teatral de l'any següent. Per tant, projectes que poder giraran o es tornen a veure la temporada. Són com una mica aquests dos blocs el que intentem aconseguir.
Mira, precisament volia anar una mica cap aquí, cap als espectacles que després giraran. Jo crec que ja fa 2 anys que això és més evident que altres anys. Si erro m'ho dius, Francesc? Però jo crec que fa 2 anys és molt evident que hi ha espectacles que neixen al Grec i que després no es queden amb el Grec com havia passat amb molts espectacles, sinó que comencen a voltar i a voltar i a voltar per tot Catalunya. Suposo que això és clau d'èxit.
Molta part del meu temps el dedico a parlar amb altres directors o amb altres responsables d'equipaments. Penso que és molt important per un festival que no siguin focs artificials. Que també, però en aquest bloc que deia de ciutat, per mi és molt important dialogar amb altres persones tant dia a dia al front dels equipaments i plantejar doncs, projectes o artistes que siguin importants, rellevants i que necessitin recolzament. Em faig poca guerra i estrenem el grec i després es mor, sinó que m'interessa a vegades que s'estrenin a altres llocs i després que vinguin el grec més rodats, però que donguin solidesa als projectes. Un dels meus criteris de punt de partida, ja ho deixo com a consell per la Letícia, si vols, és que els projectes que coproduïm tinguin dos o tres socis, tinguin dos o tres coproductors. Vol dir, primera, que per nosaltres és més eficaç en el sentit de recursos, i d'altra banda, que li estem donant vida en els projectes. Per tant, sí que passo molta estona veient, analitzant projectes. Jo he de dir molts nos, també, em sap greu, perquè és una part de la feina, però aquells que són més sòlids, que tenen més socis, que poden tenir més vida, per mi és un element molt important a l'hora de decidir quins projectes. I llavors, evidentment, ja has de confiar, perquè has de pensar que aquell projecte té una qualitat indiscutible. Per tant, per tot això sí que crec que ho estem fent.
Suposo que al món del teatre també hi ha molts nos. Ara em feia recordar, fa molt poc, parlava des d'aquest estudi amb Jordi Prat i Coll, que està fent una obra nacional fins fa ben poc. També parlava molt amb Jordi Vidal i els hi vaig demanar, sisplau, que retornés aquell Forevita, que havia de retornar també al Teatre Català, i finalment no ha pogut ser.
El Requiem, que nosaltres el vam fer gros, el vam fer créixer l'any passat en el Teatre Grec amb aquest format, que va ser un esforç increïble per part d'ells, va ser molt bonic. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé amb aquella Rafaela Carrà al Teatre Grec, va ser molt, molt divertit.
Home, ho vau fer tres dies?
Sí, sí.
Jo en vaig anar dos.
Ah, sí? Va repetir? Va ser divertit, eh? És un superespectacle.
Va ser divertidíssim.
Jo, clar, ho hem intentat. Això sí que sé que hi ha hagut moltes converses, molts intents. Bé, aquí ja, després ja no depèn de mi, però com a mínim doncs s'ha intentat, jo crec que encara s'està intentant, eh? Jo crec que espero que algun dia ho aconseguirem entre tots.
Hi ha una cosa també en el món del teatre que m'està cridant molt l'atenció darrerament, que és la recuperació de la sala de proximitat. Estic parlant d'Atrium, estic parlant de Gaudí, estic parlant de molta sala petita de Barcelona que abans no sabíem ben bé ni on era, i ara té grans espectacles en la seva cartellera. Recupero la paraula proximitat perquè crec que el grec també fa aquesta funció, tot i que faci gran format, eh? S'ha d'aconseguir això? La proximitat del teatre a l'espectador?
S'ha d'aconseguir bons espectacles que arribin a l'espectador. A vegades aquests espectacles arriben amb la proximitat, altres vegades no. Amb un gran format doncs, ja són capaços d'arribar-hi, però la proximitat fa que arribi, que emocioni, que faci reflexionar, i això les sales tenen en aquest sentit un avantatge de distància, no? Però al final el que volem són bons espectacles, bones històries que ens toquin i que ens emocionin. L'avantatge, si vols, també de les sales, jo crec que una de les coses boniques que han passat és que al llarg dels anys amb el festival també han creat com una associació del Teatre Batega, estan fent projectes compartits i això els dona més força, més visibilitat. També tenim una convocatòria de textos teatrals que ells fan. Doncs crec que treballant junts s'està aconseguint més visibilitat. I jo també sé, ho parlava amb algun dels responsables de les sales, que hi ha gent que no vol anar a teatres grans, que només vol anar a sales petites. Bueno, una mica com un petit Buenos Aires a Barcelona, no? També ens va bé, això està bé.
I per últim, Francesc, de seguida saludem a la Giró, però mira, et volia preguntar, com està el panorama del teatre a Catalunya? Que és una pregunta que faig molt sovint. Suposo que t'ha arribat unes darreres declaracions precisament en aquest mateix programa de Ramon Madaula, sobretot plegat. Li preguntàvem a Ramon Madaula com estava el panorama del teatre català i ell ens responia això. Com creieu que està el teatre català?
No sé.
Bé si no entrem en detalls.
Bé si no entrem en detalls, exacte.
Jo crec que hi ha excessiva oferta. I això és...
M'agrada molt que diguis això, Ramon, perquè visc amb el dubte de si hi ha excessiva oferta o hi ha falta d'espai.
No hi ha excessiva oferta. Hi ha moltes coses que no... El Tigre jo crec que podria estar perfectament dos mesos, estarà quatre setmanes, perquè tothom necessita dates. Hi ha excessiva oferta, el públic va una mica despistat, no sap què ha d'anar a veure. Jo crec que al final això sí, és repartir un pastís petit per molts, però un bocí per cadascú. I hi ha molta gent jove que es vol dedicar a això i dius, no hi ha feina per tots, hem d'entendre que no hi ha feina, que és una feina molt precària, no podem ser tants, però no hi ha tant públic i hem de començar a entendre que jo crec que s'ha de fer menys coses i que durin més temps i hi ha gent jove que ha de començar a plantejar-se que potser s'ha de tenir un plan B. No passa res, serà
jo
més feliç.
Jo sempre dic a tothom...
Et faig dues preguntes en una, Francesc. Hi ha excessiva oferta o falta d'espai? I el pla B se l'ha de buscar la gent jove?
Bé, jo et diria, som una mica ciclotímics en aquesta ciutat, perquè fa un any i mig o dos dèiem, escolta, el públic no va al teatre, les sales estan buides, estem en una fita postpandèmic, i ara estem al revés. Ara els teatres estan plens, entrades exaurides, ni una cosa ni l'altra. Jo crec que personalment diria falten espais, és el que penso, perquè quan més millor, i a vegades l'oferta crea oferta, vull dir que més espais, més gent. Evidentment, hem d'aconseguir que el públic ompli les sales, no hem de programar més si no hi va gent, però hem de fer que vagi més gent al teatre, molta més gent, perquè hi ha moltes capes de la societat que no hi van, hem d'aconseguir trobar una oferta molt més diversa per gent que ara mateix no és consumidora, hem de fer que no siguin els mateixos, sinó que cada vegada vagi gent més diversa en els teatres, i si això vol dir més espais, escolta, fantàstic, perquè vol dir que els números sortiran i que se n'obriran. Per tant, hem de també impulsar a la gent que tingui iniciatives per obrir espais. Sí que és veritat que falten sales de mitjà format a Barcelona, perquè a part de la proximitat i els teatres públics, unes sales de mitjà format tenen una mica més de flexibilitat i són més rentables que altres. Jo diria, si jo hagués de posar un accent, diria més sales de format mitjà, però sobretot més accions de públic i que cada vegada les nostres platees siguin més diverses.
Giró, resi el peu.
Resi el peu. Francesc, bon dia i rapidíssim anem a fer unes preguntes incòmodes. Vas començar a posar un peuet en el món de les arts escèniques ballant. Pregunto si a dia d'avui continues ballant i on ho fas, i què balles?
No, ballar no, no. Ara... No? Ara faig ballar els altres, que això està també bé. És divertit.
I escolta, com a director del Grec, no sé si tens despatx al Palau de la Virreina, sí?
Tinc un despatx a la quarta planta.
La quarta planta, i ara que és la teva última edició, ja saps què s'emporta un d'un despatx on hi ha passat tants anys?
Hi ha una cosa divertida, que jo cada any, quan dedicava una edició a un país, a un continent, em comprava un objecte d'aquell continent. Okay. Llavors tinc una alfombra de la Ruta de la Seda, petiteta, per al ratolí, tinc un posavasos d'Austràlia, tinc un sol de Mèxic... M'emportaré aquestes coses que cada any... És una mica, si vols, això, un petit ritual, eh? Però cada any tinc un objecte que es relaciona amb el viatge que feia.
Última pregunta, rapidíssima. Tens pensat discurs de comiat?
No. No m'agrada. Tinc pensat un gin tònic de comiat.
Ara. Conviaràs aquesta festa, eh, Francesc?
Sí, i tant. Val.
Saps que saps us, director del Grec, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Deixa'm ser molt sincer, Francesc, i perquè sé que també has tingut cura d'aquesta casa a l'hora de venir sempre a presentar-nos espectacles i festivals. Et trobarem a faltar, però espero que no gaire.
Molt bé, fins
ara. Francesc, gràcies, que vagi molt bé.